Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
El Vendrell, com cada inici d'any, comencen a conèixer-se els actes i concerts que ens acompanyaran durant aquest primer semestre. Avui ens fixem en els Amics de l'Orgue. Així que tornem a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo.
Efectivament, Sílvia, ja comencen a veure's aquests actes, aquests concerts, aquestes activitats que es donen a terme durant els pròxims mesos. Encara la temporada no ha arribat. Sabem que màxim al mes de febrer ja tindrem, que ens acostuma a venir a l'Oriol del Teatre Àngel Guimerà i del Pau Casals, però l'Orgue del Vendrell està més viu que mai, amb moltíssimes activitats, i per parlar-ne de tot això, com bé deies, tenim a la Mireia Mercader. Molt bon dia, Mireia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Bueno, bon dia i felicitats.
Ai, gràcies.
Perquè m'he enterat, m'has xivat que avui és el teu cumple.
Sí, 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 sí. Doncs vaig néixer el dia de Sant Vicenç.
El dia de Sant Vicenç, doncs sí. Moltíssimes felicitats i que tinguis un fantàstic dia.
Sí, i tant, i tant. I
es
tant.
Poden
Esperem
dir,
que sí.
Es poden dir quants o
sí,
ja no?
Sí, 38.
Oh, que joveneta, sí, sí. Mare meva. Mare meva, mare meva. Bueno, sí, ja, sí. ja arribaràs.
Sí, sí, sí.
I que arribis, i per molts.
I tant. La qüestió és fer-ne, vull dir que endavant.
I tant. Sí. Mireia, vam parlar fa uns mesos d'aquesta entitat de l'Orgue del Vendrell, que no pareu, que no atureu. Han passat coses molt xules, però ara ja encetéu una nova temporada. Explica'ns una mica com heu arribat a aquesta oferta que ens proposeu per aquests primers mesos.
Bueno, doncs mira, ara el mes de febrer comencem la 14a temporada de concerts, que no és poc,
des
que vam restaurar l'Orgue, i una de les primícies que tenim sempre és, a més de fer concerts amb l'Orgue, és donar a conèixer altres músics o altres repertoris que no només siguin amb Orgue, perquè com ara ho explicarem amb la programació, fem alguns concerts fora de l'habitat de l'Orgue, o sigui, de l'església, ens traslladem amb auditoris i això perquè l'oferta o la proposta que ens arriba creiem que és interessant i no la podem desperdiciar o rebutjar. Llavors, pues, per les condicions que es donen, aquesta vegada en alguns dels concerts hem sortit fora de l'església, diguem-ho així.
Mm-hmm. La gent és conscient, abans d'entrar-hi en matèria i que ens expliquis totes aquestes propostes, la gent és conscient de la importància que té l'Orgue?
Bueno, fem molta feina. Segurament que se n'hauria de fer més i se n'ha de fer més de difondre l'Orgue com a instrument, com a rei dels instruments, perquè és un instrument molt complex, que per començar té més de 3.000 tubs, amb la qual ja és un instrument molt complicat de fer-lo sonar. I realment, des de fa ja uns 5 o 6 anys, es fa unes visites guiades a les escoles de Vendrell, en aquest cas, i les escoles que ho demanen de fora també, en el qual es fa la ruta pel Casals, que s'explica la figura del mestre Casals, i acaba amb l'audició i l'explicació de l'Orgue. Tots els nens que passen per aquesta ruta pel Casals, tots valoren la part de l'Orgue super alta, la valoració, perquè, clar, estan tan a prop i que els expliquen tan fàcil com funciona l'Orgue i que sempre està allà dalt amagat, i en aquest cas el tenen allà mateix, que ja anem fent feina des de petits. Uh-huh. Segurament s'hauria de fer molta més feina, sí. Bueno, però som una entitat sense afany de lucre,
clar.
I fem com podem, no?
I la vida dona el que dona,
però,
no?
Exacte, també de tant en tant la Regidoria de Cultura fa aquestes mateixes visites, però per adults. I la veritat és que sempre s'omplen. Vull dir que fem potser 4 a l'any i les 4... o cada trimestre una, per exemple, i s'omple molt, molt, molt ràpid, perquè la gent té la possibilitat de pujar de l'Orgue, amb la qual en un concert no, en un concert s'ha d'estar la gent a baix i a la pantalla, vull dir que no, és diferent aquesta barrera, no, de l'Orgue allà dalt i el públic a baix. No? Llavors, bueno, doncs ja anem fent cosetes, però bueno, potser se n'haurien de fer més, segur, però continuem treballant, vull dir, no ens cansarem de difondre la figura de l'Orgue, del mestre, perquè va molt lligada i tot el que envolta. en aquest cas.
Clar. Abans parlaves d'aquesta canalla, no? Aquestes escoles que fan les visites. No sé si teníeu alguna experiència de nens i nenes que després d'haver-s'hi ensenyat l'orgue hagin dit, ostres, m'agradaria poder tocar-lo.
Bueno, a veure, clar, aquí això funciona de la següent manera. O sigui, cada escola tria una línia amb la qual faran aquesta ruta pel Casals. M'ho invento. El Sagrat Cor, per exemple, la fan, em sembla que és a tercer de primària. Aquests nens, hi ha alguns nens que ja van a l'escola de música i alguns nens que no.
Vale.
Clar, sí que alguns nens potser han arribat a casa i diuen, vull fer orgue, i els seus pares diuen, què?
Què dius no? ara, no? Una guitarra, va, com?
Clar, llavors ha de passar per tot un seguit de coses, no? Que és anar a l'escola de música, començar el llenguatge, i després ja triarà l'instrument. Clar, que hagi fet aquest recorregut i que hagi... Això no conec cap cas, però potser d'aquí uns anys sortiran els fruits, clar, no? De gent, inclús d'adults que comencen a estudiar música, perquè ara també hi ha molta gent gran que fan música. Vull dir que, bueno, no, ara mateix no en conec cap, però potser d'aquí uns anys sí que en sabrem més d'un, no? Que comença així, coneixen un instrument i se n'interessen i busquen amb qui poden estudiar.
No? Estaria molt bé, la veritat, perquè és com a una part meva de música. Sí que és veritat que sona com... És a dir, és com un instrument que sempre s'ha lligat molt a l'església, que ha quedat molt, molt tancat, no?, d'alguna manera.
Clausurat, sí. Això és veritat, és un instrument que només pel simple fet que està a l'església la gent li fa com un recel d'entrar. Però la veritat és que sí que fa els seus acompanyaments litúrgics, tant d'enterraments, casaments i de més, i misses, però de tota la vessant més concertística, la veritat és que és un instrument molt versàtil i que dona joc a múltiples acompanyaments, com estem fent, per exemple, nosaltres amb la programació, amb molts instruments que la gent diu, ai, això... Doncs hem aconseguit que casin bé l'orgue i l'instrument en qüestió. Però sí que és veritat que si aquest orgue el tinguéssim en un auditori, seria diferent tot. Però el tenim a l'església, no podem fer res. Però bueno...
I fer una feina i una tasca impressionant, perquè és això, és trencar aquesta barrera que podem tenir mental, no? Sobretot els grans, no? D'aquesta barrera mental no, és de l'església, no? És un instrument hipercomplicat,
sí.
però que caiga molt bé, no?, amb els concerts que feu. Mireia, m'enrotllo com les persianes. Anem a buscar aquestes ofertes que ens proposeu per aquest primer semestre de l'any i comencem el mes de febrer.
Exacte. El dia 2 de febrer tindrem una conferència a la sala de conferències de l'Escola de Música, dalt de tot, que la gent pot pujar amb ascensor, no pateixin. Uh-huh. Una conferència sobre la victòria dels àngels, perquè l'any passat es va ser el centenari del naixement, però s'allarga tot aquest mig any més la commemoració del 100 anys, no?, de la soprano catalana Victòria dels Àngels. I llavors hi ha un musicògraf i historiador de l'art que es diu Albert Ferrer Flamarit, que té una conferència il·lustrada que parla amb gravacions i projeccions, explica la trajectòria d'aquest artista, d'aquest centenari, d'una gran dama lírica, com va ser la Victòria dels Àngels, i que a vegades jo crec que ha quedat una mica amagada. No s'ha popularitzat gaire. Mm-hmm. Se li ha de donar més coneixement i més... s'ha de conèixer més la seva obra i les seves gravacions sonores, que per sort en tenim bastantes.
Mm-hmm. Molt
això
bé.
Serà el mes de febrer.
I més cosetes, ja marxem al març i aquesta sí que la conec bé, perquè em sembla que heu liat a la meva directora.
Exacte, sí. Aquesta és... fem un requiem a quatre mans el 15 de març a l'Auditori Tívoli, a 9:15 de la nit, un requiem, el requiem de Mozart, que tothom coneix. És una proposta que ens va arribar a través del cor Zongora, en el qual la teva directora i jo també hi canto.
Ja ho sé. Estava esperant que ho diguessis tu.
Sí, i és una proposta que ara, com a cor Zongora, és un repte per nosaltres, perquè no és una obra de gran envergadura. I, com tothom sap, el requiem és a cor mixta, I llavors hem agafat el cor d'homes d'Igualada, que ens farà la part d'homes que està escrita a partitura, perquè nosaltres més podem fer la veu de contralt i soprà. I aquest, el Requiem, en el seu moment, es va escriure per orquestra. Però la Montse, la directora del Cor Zongora, va trobar una versió en piano quatre mans. I era és una adaptació que manté quasi la idea original que va escriure Mozart en el seu moment. Wow. Vull dir, és molt rigorosa. Llavors, és un repte també per nosaltres, però com que s'havia de fer en piano, vam dir, escolta, anem a l'Auditori Tívoli, no cal que lloguem un piano a l'església, perquè, a més, no és el seu hàbitat natural, un piano allà al mig de l'església. I llavors, per això, ens traslladem a l'Auditori Tívoli, que també ens acompanyarà, en aquest cas, el piano quatre mans serà l'Álvaro Carnicero, un conegudíssim per l'orga, perquè és organista i és pianista, i l'acompanyarà l'Ester Letxa, que serà l'altre partner del piano. I amb uns solistes, un quartet solista també de molt de nivell, l'Anna Niebla, soprano, la Tanit Bono, contralt, el Carles Prat, que és el tenor solista, i també és el director del Cor d'Homes d'Igualada, i el Guillem Batllori, que serà el baix que tancarà aquest quartet solista per les àries i motets que hi ha a dintre l'obra.
Déu-n'hi-do, eh? Aquesta sí. Serà forta. Preu 15 euros, entrada amb descompte 10 euros, suposo que ben aviat es podran comprar a través de la temporada, no?
No, a través de la temporada no. Es podrà comprar a través d'Entràpolis, com les entrades de la Missa de Glòria.
Vale, perfecte.
Sí, i també es podrà comprar a taquilla aquell dia, vull dir, no pateixin, que n'hi hauran d'entrades suficients, vull dir que no són numerades, això sí, vull dir que tothom, quan arribi, podrà seure on vulgui, sempre que hi hagi lloc on tu vulguis seure. Vull dir
perfecte.
Que...
No, i té una pintaza brutal, eh? I sé que us està portant feina.
Sí, però bueno, estem disfrutant molt.
És un repte, eh?
Sí,
és un
i
repte.
Tant. Sí, sí.
Del mes de març passem al mes d'abril, en aquesta
Exacte.
Ocasió.
Al mes d'abril portem un concert que es diu, l'han titulat Les Tres Tenores, que és a càrrec de l'Helena Culleré, una vendrellenca, que tocarà la tenora, i l'Álvaro Carnicero, que és el mateix que tocava el piano amb el Requiem, en aquest cas tocarà l'orga. I aquest concert, l'Helena Culleré és vendrellenca i va venir potser abans de la pandèmia, amb la flauta terrabassera i un altre organista. I després de la flauta terrabassera, va començar a trucar a estudiar l'Esmuc Tenora. I com que la conec molt, dic, escolta'm, ara vas venir amb la flauta terrabassera, ara has de venir amb la tenora. I, doncs vinga, i s'han engrescat tots dos, tant l'Álvaro com ella, i faran un concert que està com separat en tres blocs, per això també el títol de les tres tenores. Un dels blocs serà peces de música clàssica, un altre bloc serà músiques de pel·lícules i l'altre bloc serà sardanes, que és l'instrument, la tenora, bàsicament sempre la ubiquem amb cobles, no?, per sardana. I serà molt xulo perquè també podrem sentir aquests instruments sortint una mica de la seva zona de confort i tocant peces que no estan escrites per aquest instrument, però que ells les han arranjat i escrit expressament per aquesta ocasió i per aquest concert. Vull dir, un concert també molt atrevit i ells dos són molt joves, amb la qual ja els hi va això, no?, d'experimentar i de portar els instruments al límit. Vull dir que també estan molt il·lusionats i molt contents de poder fer aquest concert conjuntament.
Déu-n'hi-do. Entrarà en taquilla inversa.
Exacte.
Important.
Sí.
A
l'església, eh? Aquest a l'església.
Que la gent, doncs, valori, no?,
Sí.
Aquest treball, aquesta sortida de la zona de confort que deies, per tal de donar-li un altre caire, no?, el que parlàvem una mica al principi.
Sí.
Molt bé. El mes de maig.
El mes de maig tindrem un concert, també a l'església, el 10 de maig, que es dirà Matisos Sonors, que és a càrrec d'Adrià Galindo, també un jove vendrellenc que tocarà la guitarra clàssica, i en Josep Mateu, que també és un conegudíssim a l'orga, que toca moltes vegades, és un dels nostres organistes, diguem-ne, de cartera que tenim. Seria l'Àlvaro, seria el Josep Mateu, dels que sempre que hem de fer coses els hi diem, no? En aquest concert escoltaran diferents matisos que combinaran les diferents famílies, tant de l'orga com de la guitarra. És un concert que anirà des del barroc fins al romanticisme. i faran un recorregut a través de diferents èpoques, diferents estils, amb transcripcions per a guitarra d'obres originals que potser no eren per guitarra, sinó eren per llaüt o mandolina, i les han adaptat, en aquest cas, per guitarra. Cal dir que aquest Adrià Galindo també és molt jove, eh? No sé si és com l'Helena Culleré, però un any amunt, un any avall. Vull dir que també són artistes molt joves que estan tirant molt, molt, que apreten fort i que tenen ganes de fer coses i de fer concerts atrevits també, eh? Perquè adaptar transcripcions de mandolina, llaüt a guitarra també, déu-n'hi-do. És atrevit, eh?
Complicat.
És atrevit.
I força sí. Complicat, ho trobo, eh?
Sí, sí.
I també amb entrada amb taquilla inversa.
Ah, exacte.
Crec que està molt bé aquesta opció, és a dir, que la gent doncs valori també que posi aquest... que no sigui un preu establert, no?, d'alguna manera.
Exacte. L'únic que el mes de març sí que és un concert que ens val molts diners i llavors sí que s'ha de fer
lògic
entrada amb un preu acordat. Però tenim la premissa a l'orga que sempre els concerts siguin amb taquilla inversa i la gent que posi el que vulgui o que pugui. Però quan parlem d'unes xifres bastant elevades, com va ser la missa de Glòria de Pau Casals o el Requiem de Mozart, llavors sí que has de posar un preu, perquè si no, doncs, no pots
surten els
pagar.
Números. Lògicament.
Sí, exacte. No surten... exacte, el pressupost ens en va, no?
Jo sempre però, bueno, he estat del parer de quan els parlaven tant de la pandèmia, no? De la cultura és segura, no?
Sí.
I molts artistes i moltes artistes sortien, ho feien de franc, i jo me'n recordo d'una que vaig entrevistar que em va dir jo em nego a treballar a franc. I ja. És veritat, és a dir, són molts estudis, són molts
exacte,
anys.
Exacte, moltes dir, hores.
Les carreres més llargues, que ja és la de música, perquè estan
molts
en constant...
sacrificis.
Exacte. I aleshores això ho has de pagar, és a dir, no ens podem acostumar a que les coses siguin de franc.
No, i a més, jo sóc del parer, jo també vinc del món de la música, no m'hi dedico, no? Però, o sigui, si tu vols que allò soni bé, s'ha de pagar.
Exacte.
Perquè si ho has de fer gratis, bueno, ja ho farem d'aquella manera. No, però les coses s'han de fer ben fetes. I això té un preu.
I potser que la gent ho valori, que això és una altra. Que sembla que quan sigui gratis, perquè m'entenguis, és com que no es valora prou.
Exacte.
I quan anem als teatres de Barcelona i paguem... de 60 cap amunt, sembla que ho valores
exacte.
Més. No, sisplau.
No passa res.
Ho tenim
no
a casa. Ho tenim a casa.
Exacte. Sí, sí.
Molt
sí,
bé.
Sí. I, bueno, tancarem el juny, sí.
Vinga.
Vinga, tancarem el 14 de juny amb un concert a 8:45 del vespre. En aquest cas, tornem a l'Auditori Tívoli, ¿vale? Perquè farem un concert que es dirà La màgia del violí, a càrrec d'Alexandra, bueno, diuen Sasha, Amorós. T'explicaré aquest noi que tocarà el violí i el Marc Torres que tocarà el piano. El Sasha, Amorós, és un nen de 16 anys
wow.
que està estudiant al Conservatori de Moscou, a Rússia,
wow.
i és de Montblanc. ¿Vale? Aquest noi va conèixer per una cosa de la seva família a la directora de l'arxiu del Baix Penedès, la Nativitat Castejón,
sí.
i va anar a un concert i el va conèixer, no? Bueno, per una cosa que estaven estudiant, una cosa de família i això. I ens el va oferir la Nati, de dir, escolta'm, aquest noi és un jove promesa, 16 anys, estudia a Rússia i toca molt bé violí. Vull dir que... I, bueno, hem estat mirant vídeos i això i trobem molt interessant que pugui estar tocant, perquè justament el juny està aquí Vendrell.
Wow.
Perquè, bueno, Vendrell, Catalunya, i doncs hem aprofitat la vinentesa i ell té aquest noi, Marc Torres, que toca el piano, que l'acompanya quan fa aquests concerts per aquí a Catalunya i faran un concert diferent de música clàssica, bàsicament, passant per Mozart, Falla, diferents clàssics, referents a compositors de la música clàssica, amb diferents riqueses musicals i colors, en el qual podem veure com el virtuós del violí, com és aquest nen, no?
Mm-hmm.
Perquè en el fons és un nen de 16 anys, mare meva, vull dir que...
Déu-n'hi-do.
Sí, ja fa 3 o 4 anys que està a Moscou estudiant al Conservatori i, de fet, ha rebut diferents títols per com toca el violí, vull dir, com és de virtuós amb el violí. Vull dir que, sí, sí. Sí.
No serà família el Damià Amorós?
No en tinc ni idea, no ho sé.
Ja ho preguntaré, perquè el Damià
ja
és un gran conegut d'aquí de la comarca i de la Conca, perquè,
sí.
i clar, dic, no sé, també l'Amorós és conegut en aquella zona de la Conca de Barberà, però ja li preguntaré al Damià, perquè també és un crac, en aquest cas, amb el sentit dels museus. És museògraf.
Pues,
ja pues li preguntaré.
Sí. Sí, doncs amb això tancaríem fins al juny, també amb entrada de taquilla inversa a l'Auditori Tívoli.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Molt complex, m'imagino, perquè, clar, ara tu ens ho presentes, 6-5 en aquest cas, però m'imagino que preparar-ho porteu temps preparant-ho i lligant-ho.
Bueno, sí, jo... A veure... Anem rebent propostes tot l'any, eh? Perquè el mail de l'orga està a tope de coses. I després coses doncs, que se'm van ocorreguent, també, no? De dir, doncs, jo en aquest cas vaig trucar a l'Helena i li vaig dir, escolta, és el moment de fer un concert de tenora, no? I llavors ràpidament ens vam ficar d'acord. Però normalment a l'octubre ja la tenim tancada, normalment. Dic normalment perquè sempre hi ha alguna cosa que queda penjat. O sigui, a l'octubre tanquem doncs, fins al juny. I ara, d'aquí un mes o dos... Ja tancarem perquè el juliol fem el Festival Internacional i això ja està més que tancat ja fa mesos. A l'agost descansarem i ens quedarà setembre, octubre, novembre, desembre. Però, per exemple, el desembre ja el tenim tancat, també. Vull dir que ja hem parlat de fer una cosa que te faig una primícia, una cosa de com que és any Guimarà, farem una cosa de Guimarà al desembre. Doncs, clar, s'ha hagut d'encarregar aquesta composició perquè no... No hi ha res escrit, vull dir, d'ell com a compositor, no? Ell és escriptor, no? Doncs m'ha hagut d'encarregar una cosa que aquesta persona se li ha hagut de dir ja, perquè no ens està esperant a nosaltres i no ho pot fer en un moment, tampoc.
No, no.
Vull dir que clar, vull dir que potser em queda pensar o acabar de lligar setembre i novembre. Vull dir, la resta està tot ja...
Tancat i parlaríssim.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, que queden quatre pinzellades i ja està.
És una feinada. Sí. Òbviament,
sí.
I això s'ha de valorar
bueno.
Perquè continueu treballant sense ànim de lucre per tal de que la cultura, no?, del nostre país pugui arribar a tothom. Una cosa molt maca que moltes vegades doncs, no es valora i que s'ha de valorar i les coses s'han de dir pel seu nom, òbviament.
Bueno.
I això és d'agrair, clar que sí. Mireia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa. Novament,
gràcies
felicitats per part de tot l'equip del Penedès en Xarxa.
I moltes gràcies.
I estarem molt pendents a les actuacions i als concerts que heu preparat.
Perfecte, moltes gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada, que vagi bé.
Segur que us sona La meva sang, un clàssic dels Laxen Busto, versionat per Fresh Cat i Ghost Punk. No canviaria res per poder despertar i que m'estiguis mirant. No, no, no tinguis por. Desitjar-me no és dolent. No cal que diguis res. Que el que vulguis ja ho faré. Jo ho sé.
Desitjar-me no és dolent, no cal que diguis res, que el que vulguis ja ho faré, jo ho sé. Més que tot l'or d'un banc, més que mai fer-me gran.
Són 11:15. Penedès en Xarxa.
Les notícies.
Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Mediona lamenta els 5 incendis provocats en les últimes setmanes i demana col·laboració ciutadana per identificar els culpables. Des del passat 25 de desembre fins ara, Mediona ha patit 5 incendis provocats. El primer, el 25 de desembre, coincidint amb el dia de Nadal, en un contenidor de rebuig del poliesportiu. El segon, el 30 del mateix mes de desembre, en un altre contenidor del poliesportiu. En aquest cas, de cartró. El tercer, el 16 de gener, en uns contenidors de Can Verdaguer i un dia després, el 17 de gener, en un xiprer del costat de la bàscula de l'Avinguda Montserrat. El cinquè incendi, el 19 de gener, en un marge a la 40. L'Ajuntament, a través de la pàgina web, ha rebutjat els fets que suposen quantioses pèrdues econòmiques i ha explicat que estan treballant amb Mossos i agents rurals per trobar possibles culpables. Alhora, ha demanat col·laboració ciutadana per identificar-los i ha agraït la tasca de bombers, Mossos, agents rurals i ADFs. La policia local deté una dona multireincident que creava problemes de delinqüència i de convivència al barri de l'Espirall. Aquest dijous, la policia local de Vilafranca va detenir una dona que tenia pendent una ordre judicial d'ingrés a presó cursada pel jutjat penal de Vilanova. La detenció es va produir al carrer Gelida, al barri de l'Espirall, i es van instruir diligències judicials pel seu ingrés en el centre penitenciari. Aquesta detenció es considera molt rellevant per part de la policia local, ja que aquesta dona creava continus problemes de convivència i delinqüencials, sobretot al barri de l'Espirall. Només l'any 2023 es va veure implicada en 26 intervencions policials. D'altra banda, aquest dimecres passat, dos agents de la policia local van frustrar un robatori a un vehicle estranger a l'AP7. Els agents, que es trobaven fora de servei, varen observar com un vehicle que circulava per l'AP7 en direcció a Vilafranca indicava un turisme amb matrícula estrangera que tenia una avaria fent-lo parar al voral de l'autopista. En aquell moment, els dos agents van aturar el seu vehicle al mateix lloc, instant en què els autors del robatori varen sortir a gran velocitat sense poder cometre el robatori. En aquell moment, el conductor estranger i els agents de la policia local van iniciar una persecució que va finalitzar el polígon als Cirerers de Vilafranca, on el vehicle perseguit va patir un accident quedant immobilitzat pels danys i els seus ocupants van fugir entre les vinyes. Es van instruir diligències policials i el cos de Mossos s'ha fet càrrec de la investigació. Finalment, en les darreres setmanes, la policia local ha detingut dues persones amb número d'identitat estranger, NIE, que s'havien presentat a les proves per obtenir el permís de conduir amb documentació falsa. Les detencions es van produir els dies 8 i 18 de gener, quan funcionaris de la Prefectura Provincial de Trànsit de Barcelona, responsables de les proves per obtenir el permís, van tenir sospites que la documentació que presentaven era falsificada. En els dos supòsits, la policia local va esbrinar la identitat de les persones i va procedir a la seva detenció pels delictes de falsificació documental i usurpació d'estat civil. Es van instruir diligències judicials. Ja es pot presentar a l'Ajuntament de la Granada la targeta de bonificació de la taxa d'escombraries de l'any 2023. Per poder accedir a la reducció del 25% de la taxa, cal portar la targeta acreditativa segellada. L'Ajuntament recorda que per poder accedir a la bonificació cal que durant els 12 mesos passats s'hagi anat un total de 12 vegades a la deixalleria i s'hagi posat el segell corresponent a la targeta. L'últim dia per presentar la sol·licitud és l'1 de febrer.
Penedès en xarxa.
Són 2:15 i 5 minuts tocats. Avui va de versions i aquesta segur que també us sona. És de Camilo VI. Vivir así es morir de amor. Així la canta Nati Peluso.
No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y
apoderas de mi ser, mi serenidad se vuelve locura.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De com millorar la gestió del sòl, de la terra, per conservar la poca aigua de la pluja que cau, en volem parlar avui en aquesta secció amb l'Institut Català de la Vinya i el Vi, que avui compta aquí a l'estudi de Ràdio Vilafranca amb Lluís Giral, investigador i tècnic en viticultura a l'INCAVI. Molt bon dia.
Bon dia.
I acompanyat per la cap de comunicació de la institució, la Laia González, que ens acompanya un cop al mes. Benvinguda.
Hola, bon dia.
No sé si ho podem dir, almenys amb la boca petita, sí, que benvinguda pluja, la que va caure divendres, Lluís, arreu del Penedès. Aquesta vegada sí que no vam esquivar la pluja. Poqueta, però déu-n'hi-do, no? Tot ajuda.
Sempre és agraïda, la veritat. I tal com estem, molt. No va ploure massa, unes quantitats reduïdes, entre 14 i 17 litres, depèn d'on del Penedès, cap al nord del Tarragonès una mica més, cap a Torredembarra, això va fer uns 40 litres, crec. Però vaja, vam caure molt bé, s'han penetrat molt bé, vull dir, tot és començar, però necessitem aquesta aigua i més.
12 litres a Vilafranca, 17 a Font-rubí. Deies que ha penetrat bé. En canvi, jo, ahir, caminant per les vinyes del Penedès, tenia, hi havia molt de fang encara, i vaig pensar, és que potser aquesta terra està tan seca que no ha penetrat aquesta aigua?
Absorbeix.
Sí?
Sí, sí. A més, va caure molt a poc, em sembla, i estan mirant a l'observatori que més ens interessa, em sembla que hi va haver la intensitat màxima, van ser 2,5 litres per hora. Vull dir que va ser el vespre, vull dir que va ser molt lenta i això va molt bé, la veritat, perquè és el que necessitem. Si l'aigua va massa de pressa, corre, i llavors ens es perd. Però la sensació és que ha anat molt a poc, molta calma, i el terra absorbeix moltíssim perquè està molt, molt sec.
I esperant les pròximes pluges?
Esperant que plogui més.
Mirant al cel.
Tots voldríem que fes el que va fer l'altre dia, però que durés 4-5 dies, la veritat.
4-5 dies seguits.
Sí, per empapar bé el terra. Perquè el problema que tenim, la sequera que hem tingut aquest any 2023, sobretot, és una sequera que en vinya no es dona gaire, que és la sequera primaveral. És a dir, que a l'hivern no plou i llavors la vinya refia de l'aigua que té el sol. I el sol està sec. Llavors ja va tenir problemes de brotada. És a dir, la brotada ja és molt justa. Que la vinya pateixi el juliol i l'agost, això ja és normal. I, de fet, ha de patir una mica, juliol i agost, per fer qualitat. Però que comenci amb sec, això aquí al clima mediterrani no ens passa. Habitualment no ens passa.
No
I
ens
aquest
passava.
Any ens ha passat. O no ens passava.
Sí.
I llavors hem tingut ja un estrès hídric des de la primavera. I aquest és el problema que tenim, seriós, que tenim, que a més ha continuat. Vull dir, ara hi ha vinyes que estan realment molt afectades, per no dir el màxim d'afectades, és a dir, hi ha ceps morts. Llavors, aquesta és la situació. Per tant, aquesta aigua d'hivern és clau.
Una pluja minsa, però que ha estat molt benvinguda i que dona un petit respir i oportunitats per posar en pràctica el que avui ens ve a explicar el Lluís, aquests diferents treballs per intentar alentir o evitar l'escolament d'aquesta poca aigua de pluja que tenim, no?
Sí, clar, el fet d'haver-hi generat aquesta situació d'estrès primaveral, que vol dir poca aigua d'hivern, la primera pregunta o el primer plantejament que es fa al viticultor, que es fa al sector, és aprofitem al màxim la que caigui. Per aprofitar al màxim la que caigui, el que s'ha de fer és treballar el sol de manera correcta, és l'eina que tenim. Una altra cosa és quan es té rec, llavors es tenen altres eines, però mentre no es tingui aigua de rec, la principal eina que tenim és intentar conservar l'aigua que tenim, tant a l'hivern com a l'estiu. Llavors, hi ha hagut diverses iniciatives i que nosaltres hem començat aquest projecte per donar valor a aquestes iniciatives i per quantificar realment si quina eficàcia o quin rendiment donen. I això és el que hem fet amb aquesta parcel·la que està aquí al terme de Vilafranca, a la zona dels Segols, i allà hem fet una mena de laboratori a l'aire lliure, es podria dir, per doncs, valorar l'eficàcia d'aquestes màquines o d'aquestes estratègies, perquè no només parlem de màquines, sinó de maneres de fer.
Per tant, en aquesta parcel·la de Vilafranca s'hi provaran aquestes diferents maneres de fer, aquestes diferents tècniques.
Exacte.
Per veure quina és la més òptima, la que es pot treure més suc.
Sí, es provaran diferents estratègies, en el sentit d'una seria el tema de deixar el sol amb cobertes vegetals o amb cobertes de tipus palla o alguna cosa d'aquestes, tipus mulching, que diem els tècnics. Després hi haurà altres tècniques, que és treball de fons, amb el que parlen els viticultors, parlen de subsoladors, que són eines que van a profunditat intentant obrir el màxim el terra perquè l'aigua s'hi coli el màxim. I després es provaran tècniques d'aquestes de superfície, això tipus de treballar la superfície per evitar que l'aigua corri molt. Si l'aigua no corre, el que fa és penetrar més fàcilment. Això és una cosa que tradicionalment es fa a Jerez, amb la Serpiado, i doncs aquí s'intentarà provar tècniques d'aquestes, concretament la que ha estat fent els de Caves Llopart, que han fet una tècnica que és una variació de la Serpiado, que es diu l'empapat, que el que es tracta és d'això, de buscar que l'aigua quan caigui de pressa, amb aquella intensitat superior a la que va caure divendres, no corri, i si no corre, el que li dones és més temps perquè penetri.
Ara Lluís això ens ha dit moltes coses de cop, sí, i necessitem processar-les. Anem a pams i anem explicant mica a mica cadascuna d'aquestes quatre tècniques que ara anunciaves i ens donaves una mica d'informació. El llaurat hivernal amb cultivador. En què consisteix?
Què
hi fem a la vinya?
Això és el que s'ha fet sempre, que és l'hivern es tracta d'intentar acumular el màxim d'aigua, el que es fa és llaurar amb el cultivador, però una mica més fondo, és a dir, es parla de 15, 20 centímetres. Això és el que s'ha fet tota la vida. Per dir-ho, abans fèiem cavall, però a l'hivern es feia una llaurada fonda per intentar esponjar al màxim el terra i donar-li pas a tota l'aigua que vingui, que tingui aquesta capacitat al terra d'absorbir-la.
I no havia quedat una mica obsoleta la tècnica de llaurar?
No, és una tècnica que és la majoritària i, de fet, és el que s'està fent de manera majoritària al sector. Podríem parlar del Penedès i podríem parlar de tot el sector.
L'altra opció, no llaurar, el mulching, posar-hi mulching, que deies.
Sí, posar-hi una coberta, és a dir, l'opció de cobrir el terra, sigui amb espècies vives o sigui amb alguna mena de matèria orgànica, tipus palla o tipus escorça, el que sigui, no?
Com es fa en una torreta,
exacte,
per dir alguna cosa,
sí,
per retenir aquella aigua de pluja.
Exacte, i sobretot per evitar l'erosió, per evitar doncs, el fet que l'aigua corri més. Això es fa, doncs, bàsicament deixant cobertes, que és més fàcil deixar l'herba, més barat deixar l'herba que creixi, i això, doncs, a l'hivern es veu com una possibilitat, ja que alenteix la velocitat de moviment de l'aigua, i a més l'acció de les arrels fan que es creï creïn doncs, passos perquè l'aigua penetri. Què passa? Que la coberta té un factor negatiu, com totes les tècniques que en tenen algun, que és que la coberta també absorbeix aigua. Llavors hi ha un factor competencial que s'ha de tenir en compte.
També consumeix, esclar,
també
aquestes
consumeix
males herbes, entre cometes.
Si hi ha,
no?
Si hi ha molta aigua, doncs cap problema, perquè n'hi ha per tothom, però si hi ha una mica més justos, s'ha de mirar a veure fins a quin punt.
Una altra opció que investigareu quin rendiment pot treure és el pas del subsolador afegit al pas del cultivador. Primer expliques què és un subsolador i després un cultivador.
El subsolador és una rella sola, és de certa profunditat. Imagineu-vos doncs, una fulla, és una fulla que passa pel terra, però una sola, una arada sola, sense obrir, i el que fa és fer un soc molt estret, el que fa és trencar el terra. però en profunditat. És a dir, si el cultivador parlàvem de 15-20 centímetres, amb el subsolo estem parlant de 50-60 centímetres. El que fa és obrir el terra al màxim per, quan caigui l'aigua, donar-li pas a profunditat. Això no es pot fer en tots els terres, però amb la majoria sí, i s'està fent. I això es combinaria amb l'altre, sí, sí.
Són tècniques que tant es poden provar a vinya emparrada,
sí, sí,
com
sí,
vinya
sí,
clàssica?
Sí, 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 sí. De fet, s'està fent, eh? Són tècniques que s'està fent. El que passa que amb els cultivadors no tot està escrit, és a dir, hi ha diferents maneres, hi ha uns que s'hi posa una a la profunditat, bueno, hi ha diferents coses a anar provant. Però sí, he dit el cultivador, no, els subsoladors, amb els subsoladors. És a dir, aquest treball de fondo pot ser només de la rella, pot ser la rella amb algun obrint per sota, bueno, hi ha diferents coses que es van provant i que, bueno, que s'han d'anar validant.
El subsolador obliga a entrar un tractor a la vinya,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
Estem parlant de maquinària.
Sí, sí, maquinària.
En tots aquests casos,
potent,
excepte si no llaures.
Si no llaures, no, és màquina potent. Però, bueno, amb condicions del sol, s'ha de fer en condicions molt correctes del sol, i la veritat és una tècnica que s'està fent. També fa una poda d'arrels, bueno, hi ha una sèrie d'aspectes que s'ha de vigilar, però bueno, és una tècnica que s'està fent i en aquests moments important. Sobretot es fa abans de plantar, eh? Subsoladors són eines d'abans de plantar. Però en la plantació i en situacions de sequera la gent no està provant.
En vinya plantada?
Sí, sí, en vinya plantada.
I l'altra tècnica que potser ha tingut més ressò mediàtic és la de la serpiado, que ens deies, sí, que es copia de Jerez, que aquí se li diu empapat.
Sí, bueno, la serpiado és, bàsicament, és fer unes ondulacions al terra, perquè ens entenguem, és fer unes ondulacions, i la serpiado és fer a l'empapat, el que fa és com si diguéssim uns clots, uns pèlags, no? A la vinya, perquè quan l'aigua cau no corri. És a dir, que si el terra, normalment a les vinyes veiem el terra absolutament allisat per l'acció de les eines, i aquí el que es fa és unes ondulacions amb la terra, es fan com uns socs transversals a el que seria la pluja, i allà el que es vol és que l'aigua doncs no corri, que quan entra quedi més estona, que no passi el terra és llis i margi. I això llavors pots fer diferents variants, eh? Ja, la serpiado també pot ser més ampla, més estret, pot ser d'una mida que després permeti el pas de les rodes per laterals, amb la idea de deixar-lo a l'estiu. Hi ha diferents combinacions i amb això es treballa, i per poder-ho treballar, per això hem fet aquesta mena de laboratori a l'aire lliure.
Per veure...
Perdoneu si explico massa ràpid, però com que són coses que ja saps,
sí, sí, sí,
vas molt ràpid,
no, no,
perquè
no.
Em dones per entès.
Jo quan veig que tots que... no hi arribem, ja t'ho demano.
Perdoneu, eh?
I ara, per investigar com funcionen aquestes tècniques, quines poden ser més efectives, heu buscat col·laboracions, aliances, per exemple, en el cas de l'empapat, no? Deies que col·laboreu amb Llopart, també amb alguna altra entitat.
Sí, ara en aquests moments, ara estem en la fase pràcticament de posar la metodologia a punt, perquè això és un tema que nosaltres no havíem fet mai. Llavors ens ha ajudat molt la gent de l'IMIDRA, que és la institució que porta el tema Recerca Agrària a Madrid, que fa anys que treballen en aquest tema, i hem posat hem buscat bibliografia, hem posat la tecnologia a punt, i llavors els que estan col·laborant amb nosaltres a nivell de maquinària són Llopart, que ha fet aquest tema de l'empapat.
El celler Llopart.
El celler Llopart. Després també els de l'ADB de Vitalpe, que també ens han portat el que és el subsolador, i també hem contactat amb l'Albert Vall-Llosera, que també està fent temes de serpiado. I aquests són els que, de moment, doncs, hem començat a treballar. També hem parlat amb la gent d'Espiells per posar doncs, un camp allà, i bueno, estem buscant finançament doncs, perquè això tingui unes dimensions que després puguis fer una valoració tècnicament correcta, és a dir, amb un nivell estadístic, etcètera, etcètera. Estem en aquesta fase.
Llopart han modificat personalment la llauradora, no?
Sí, han agafat i han fet una... Exacte, han agafat unes màquines que tenien ells i a partir de diferents coses que han vist han treballat les eines doncs, per poder fer això de l'empapat. De veritat, amb una iniciativa molt, molt correcta. Ara s'ha de veure doncs, realment quina eficàcia té. També amb els nostres sols, eh? Pensem que Jerez són uns sols absolutament diferents. Eh? Per tant, es tracta de valorar-ho el més ràpid possible, perquè el tema de la vinya és que moltes vegades el sector vol respostes ràpides i la vinya té el seu tempo. Però bueno, aquí ho hem fet en un camp que no hi ha vinya, precisament per no estar condicionats al fet que hi hagi ceps, i intentarem treballar el més ràpid possible.
I els ceps els plantareu a posteriori?
No,
ho
farem...
Sense ceps.
Aquí, ho farem, aquí de moment ho farem sense ceps, perquè aquí s'ha de fer una rasa, s'ha de venir amb els tractors, s'ha de fer diferents coses, i ho podem fer sense ceps per fer-ho durant tot l'any. I després, en tot cas, les empreses ja estan prenent iniciatives per provar-ho dins les vinyes i valorar-ho com funciona dins les vinyes.
Clar, quin és una mica el calendari? Ara, just en aquesta finca de Vilafranca, esteu...
Aquí hem fet les quatre proves.
Ara
hi hem d'anar a veure què va passar amb la pluja de divendres.
Clar, estava mirant amb més detall les fotos, sí. I clar, aquest camp és erm, no hi ha absolutament res.
No, ho hem fet perquè dins la vinya això està condicionat pel cultiu. La gent ha d'ensofetar, la gent ha de passar a treballar i és més complicat, ho hem fet aquí. I ara buscar finançament doncs, per poder omplir això, ja ho estem treballant, amb una convocatòria que hi ha hagut de la pròpia Generalitat, i després seria amb altres empreses que estan fent un projecte també, provar aquestes diferents tècniques dins la vinya. Però llavors ja no es fa amb el mateix sistema, llavors ja es fa amb tema de sensors. Es posen sensors d'humitat al terra, que aquí també els hi posarem, eh? Però es posen sensors d'humitat al terra, es mira l'efecte sobre la planta, és un altre treball més lent, per dir alguna cosa, i aquests, els dos es complementaran, és a dir, les tècniques que es fan servir en un lloc es faran servir a l'altre. Es tracta de fer una xarxa de sensors també perquè la gent pugui anar provant coses.
Ara ho deies, el sector vol respostes ja, perquè sí. Venim de 3 anys de sequera, 3 anys durs, alguns ceps s'estan morint, d'altres no broten com haurien de brotar. Aquests passos que ara ens explicaves tenen timing, tenen calendari, quan podreu tenir algun resultat comparatiu?
Aquí la idea és que nosaltres volem comprovar els resultats sobre pluja real. Llavors, en el cas de que la cosa s'allargui, llavors ja ens presentem a l'estiu i això el que farem, intentarem fer pluges artificials, intentarem forçar pluges. Per això hem contactat amb la gent d'Espiells, que allà doncs, hi ha una certa disponibilitat d'aigua i això. Però... En principi, bueno, haurem de treballar uns anys, no sé, es costa de dir, eh?
Uns anys, en plural.
Sí, però bueno, ja les primeres tendències, jo crec que en un any de pluges podríem començar a donar tendències. Podríem començar. Després l'altre, dintre les vinyes i això... Aquests treballs, voler córrer, a vegades és complicat. Però les tendències es veuen. Les conclusions definitives volen un temps. Lamentablement, la vinya és això. Si treballéssim amb enciams, seria diferent.
Tot més ràpid.
Però la vinya té el seu tempo. Vull dir que no voler córrer és complicat.
Avui estem explicant aquest pla pilot, aquestes quatre diferents tècniques de gestió del sòl, però l'Incavi ja fa temps que ha endegat treballs en aquesta línia de millora de gestió de l'aigua, oi?
Sí, és una línia que jo diria que des de la fundació de les estacions enològiques, és a dir, està clar que aquí cultivem en secà i que, per tant, tant pel que fa a gestió del sòl com pel que fa a la gestió de la vegetació, com a veure l'equilibri vegetació-producció, tot això és un tema que sempre ha estat present, perquè al final és un tema de la vinya. Concretament, aquests anys hem treballat amb rec, el tema de l'optimització del rec, això no el Penedès, hem treballat... Bueno, el Penedès també hem fet algun assaig, però hem treballat sobretot a la zona del Vall del Corb, que és aquesta zona, doncs, tenen un canal, però estan bastant limitats a nivell de... També a la zona de la Terra Alta, hem treballat bastant, ara estem treballant també a la zona del Maresme, en aquests llocs que hi ha una certa disponibilitat d'aigua i es tracta de buscar... el màxim aprofitament. I com ho fem? El que fem és donar eines al viticultor. És a dir, a partir de sensors, a partir de la bibliografia, de la tecnologia del rec, el que fem és donar eines perquè el viticultor pugui dir ara rego i en quina quantitat rego. O sigui, moment de regar i quantitat de rec. I el que li fem és això, donar eines, perquè després ell... Donar eines i fem una altra cosa, que és veure quin rec és l'òptim per la vinya en cada zona. És a dir, perquè si jo tinc molta aigua, puc fer una vinya i puc fer molta producció i puc fer molt vi, però poder no serà el de la qualitat del Penedès, és a dir, o de la qualitat de la Terra Alta o la qualitat de la Conca. Els vins de la Terra Alta sempre han sigut vins amb condicions d'una certa aridesa. Clar, si jo vaig i doblo la quantitat d'aigua del que és habitual, estic fent bon vi, o estic fent un vi correcte, però no faré el vi de la Terra Alta. I això és una cosa que des de l'Incavi ho vigilem molt, perquè al final està lligat a un territori, el vi, i a una qualitat. I s'ha evolucionat, que evolucioni a poc, però que no hi hagi allò... Quan tens l'aixeta és molt fàcil obrir-la. Llavors es tracta de fer-ho el màxim de correcte possible per la qualitat del vi i també per estalvi de l'aigua, que és un bé comú i que cada hem de vigilar més.
Cada vegada és més escàs. Quantes expectatives dipositades en aquests treballs, en aquest pla pilot? Estarem pendents de vosaltres.
Molt bé.
Moltes gràcies, Vigiral.
A vosaltres.
I acabem conversant amb la Laia. Ens queden, res, un minutet, molt ràpid, Laia, perquè sé que hi haurà novetats pel que fa a recerca, oi?
Sí, properament presentarem un nou pla de recerca amb un horitzó 2030, o sigui, seria un full de ruta de les properes tasques, estudis i tot que es farà en l'àmbit de la recerca i se li dirà el Pla Oenotria 2030 i això ho presentarem en breu. No sé dir-te ara si a la propera visita que vinguem ja us ho podrem explicar, però en breu.
En tot cas, aquest primer trimestre de l'any.
Sí, sí, contem que sí.
O semestre?
Deixem semestre,
deixem
va.
Deixem en semestre.
No sé, que...
Doncs com que tenim cita amb l'Incavi cada mes, ens ho dius, la propera, o d'aquí a dues cites. Que vagi molt bé. Gràcies, Laia. Fins aviat.
Molt bé. Vinga, gràcies.
Que s'ha oblidat que aquí tots som iguals. Ensopeguem.